Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que la Generalitat mantindrà els trens de Rodalies i de Regionals gratuïts fins que el servei torni a la normalitat. La consellera de Territori ha anunciat que s'allarga la mesura mentre no s'arreglin els punts més crítics de la xarxa. Això el mateix dia en què es reprèn el servei de l'R1 entre Maçanet i Blanes i de l'R4 entre Terrassa i Manresa. També ens hem fet ressò de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha donat la raó a l'expresident Carles Puigdemont i ha anul·lat la decisió del Parlament Europeu de retirar-li la immunitat. El tribunal considera que no se li va garantir la immunitat perquè la decisió la va prendre un diputat del mateix grup que Vox. La sentència no té efectes pràctics immediats, però sí que representa una victòria per l'expresident, que també espera que la justícia europea acabi avalant que se li pugui aplicar l'amnistia. I també hem repassat les últimes dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, on es veu com ha empitjorat el risc de pobresa o d'exclusió social a Catalunya l'any 2025. Amoïna especialment la pobresa infantil, que s'enfila fins al 36%, però també amoïna el col·lectiu de més de 65 anys. Tot això us hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
Doncs que mor als 92 anys l'economista Antoni Serra Ramoneda, expresident de Caixa Catalunya i també exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser una de les figures clau en els primers anys de la universitat, quan es va aprovar, per exemple, la llei de reforma universitària amb què l'autònoma aprovava els seus estatuts. Autor de nombroses publicacions econòmiques, també va escriure llibres com Avatars d'un burgès a Barcelona. Al marge d'això, Serra Moneda va ser president de l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i membre de l'Institut d'Estudis Catalans. I entre més distincions, va rebre la Creu de Sant Jordi. I ara anem fins a la Catalunya del Nord, perquè la Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català, celebra els 50 anys i avui ha presentat el calendari d'actes de celebració. L'acte central es farà el 16 de setembre vinent, coincidint amb el primer dia de classe, que va ser l'any 1976. Perpinyà, Laura Bertran.
Avui és el tret de sortida dels 50 anys de la Bressola sota el lema Sembrant futur. Guillem Nibet n'és el president.
Complim 50 anys i volem complir-ne 50 més. Va ser molt clar que no volíem que sigui una cosa nostàlgica, una celebració únicament del passat, sinó una cosa enfocada en el futur.
L'efemèride forma part de les commemoracions oficials de la Generalitat. Sentim el secretari general de Política Lingüística, Joan Santanac.
Un model pedagògic que funciona molt bé i, des d'un punt de vista lingüístic, un model d'èxit. Des d'aquest punt de vista, jo crec que al sud tenim moltes coses que podem aprendre.
Entre els actes destaquen l'enregistrament d'un disc i la creació de dues exposicions itinerants.
I la CUP ha presentat una denúncia davant de l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau per possibles irregularitats greus en la gestió de programes destinats a joves extutelats a Catalunya per part de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, el que abans es deia la DGAIA. La CUP considera que els mecanismes interns i la comissió d'investigació que està en marxa al Parlament no han servit per depurar responsabilitats i creu que és imprescindible en Europa per garantir la transparència i la veritat. La diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha demanat que es posin els drets dels nens i els joves al centre del sistema.
La CUP anem a Europa perquè volem arribar fins al final, perquè sense veritat no hi ha confiança i perquè la protecció de la infància no pot ser mai un negoci, sinó una responsabilitat col·lectiva que les institucions tenen l'obligació de garantir i des de la CUP estem disposades a lluitar-ho amb ungles i dents.
I l'alerta desencadenada a Andalusia pel temporal Leonardo continua activa amb rius desbordats, pantans amenaçant de sobreeixir i unes 4.000 persones desallotjades preventivament. Hi ha 6 províncies afectades, 15 municipis incomunicats i una norantena de carreteres amb esllavissades, despreniments i acumulacions d'aigua. Una de les situacions més complicades és els embassaments d'Arcos i Bornos, on està entrant la mateixa aigua que s'aconsegueix desembassar, però hi ha perill que si continua plovent, l'aigua inundi els pobles del voltant on ja s'han fet evacuacions preventives. També hi ha problemes a Grazalema, la província de Cádiz, on en només 5 dies han caigut 700 litres després que el gener se n'hi acumulessin gairebé 3.000.
Passant 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4 amb la Júlia Miralles, politòloga i professora universitària. Bona tarda.
Bona tarda.
El Marc Molins, advocat penalista. Bona tarda.
Bona tarda.
I el Maiol Roger, periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio. Bona tarda.
Bona tarda.
Avui el Marc és l'únic que juga a casa.
Ara ho comentàvem.
El titular dels dijous.
Local player dels dijous.
No, escolta'm, tens el lloc aquí garantit i els altres són uns nouvinguts, als quals els hi pots marcar les línies vermelles dels dijous.
Els dijous.
Dels dijous, sí, sí, no, no. És veritat que la Júlia vens dimarts i tu vens una mica el dia que vols, si vols.
No, bueno, quan em dieu, ei, pots venir, jo, vinga, va.
I quan et trobes aquí bé, estic. Perquè ahir va córrer l'alarma en l'equip del programa davant una possible malaltia teva.
Però era una malaltia que m'impedia anar a córrer i la tarda, però
sí,
no tertulia. No, estava constipat, no vaig dir, de poc estic tan malament com per no venir demà.
Quan avui has anunciat que podries venir, llavors ha corregut la contrarèplica de, ah, que li feia mandra anar a córrer ahir.
No, corres de les poques coses que gairebé mai em fa mandra. Les tertulies ja seria un altre debat.
Molt bé, molt bé. Doncs ara entrem en matèria. Ja sabeu sempre, el primer tema ens ve des de fora. També juga a casa, perquè és els seus dies els dijous, l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Veus, tu, sí. Fidel al teu dia.
Una mica descol·locada, també.
Clar, t'han canviat els interlocutors, només el Marc.
Sí, sí.
Però bé, escolta'm, segur que el Maiol i la Júlia també rebran amb entusiasme les teves idees.
Sobre aquest tema d'avui, sí.
A veure, provem-ho.
Ahir, el propietari de Telegram, Pavel Durov, va enviar una alerta massiva acusant Pedro Sánchez d'imposar un estat de vigilància, o sigui que, després que Elon Musk, l'amo d'X, anomenàs el president del govern espanyol Dirty Sánchez i posàs l'emoticona d'una caca, ara l'amo de Telegram demana que lluitem pels nostres drets, no? Tot això arran de l'anunci que va fer Pedro Sánchez de vetar l'ús de xarxes socials als menors de 16 anys. Recordem que Telegram es va emprar molt durant el procés perquè tenia un sistema d'encriptació més sòlid que el WhatsApp i, suposadament, protegia millor les nostres dades i la nostra privacitat, però, de sobte, aquest tecno-oligarca, a qui no ha votat ningú, envia a milions de persones un missatge no sol·licitat de contingut antigovernamental que denuncia atacs a la llibertat per part d'un govern elegit democràticament, no? Llavors, la invasió de la nostra privadesa és evident. Aquest senyor, per què utilitza el nostre número de telèfon sense permís? I la ingerència d'aquests ultramilionaris en els governs democràtics també és evident. Les xarxes socials més populars han esdevingut instruments de manipulació massiva al cervell de l'extrema dreta o, en tot cas, al cervell de gent que sembla que està en contra de les democràcies, no? I el més preocupant de tot, o el manco per jo, és que aquestes xarxes ho saben tot de nosaltres. Tenen el nostre número de telèfon, tenen les nostres dades biomètriques moltes vegades, saben quina cara feim, saben amb qui interactuam, saben què opinam sobre qualsevol tema, coneixen la nostra família, coneixen els nostres amics, coneixen els nostres contactes, saben si tenim un amant secret, tenen accés al contingut dels missatges que mos enviam i tenen tanta informació personal nostra que nosaltres mateixos hem donat, que ens tenen ben agafats, no? I és més, entre tots els hem donat aquest superpoder de ser impunes i d'actuar al marge de les regles del joc democràtic, no? Els Estats Units, per exemple, ara volen analitzar els missatges que els turistes hagin publicat a les xarxes els darrers 5 anys per veure si els donen permís o no d'entrar al país. És a dir, aquesta aparent llibertat d'expressió que oferien les xarxes es gira contra l'usuari que pot pagar molt car el fet d'haver publicat segons que. Les xarxes socials fa molt de temps que no són xarxes socials, sinó que són un espai de propaganda. I crec que els mitjans de comunicació i els polítics, o tothom que tingui una veu pública, haurien de plantejar-se seriosament sortir d'aquestes xarxes, bàsicament per tres motius. El primer és que, si no, el missatge que es dona és contradictori. Reconeixem que són eines manipuladores, però continuen fent-les servir com a altaveu. En segon terme, perquè romandre-hi alimenta el monstre. Li dona més informació, li dona més dades, li dona més usuaris i ens té cada cop més collats, no? I direu, ostres, és que no poden perdre els espais de comunicació, necessitem com més ressò millor, si no tot s'ho queden els altres, però, com deia Marcia McLuhan, que estudiàvem a la carrera de periodisme, el mitjà és el missatge. I si aquest missatge, si aquest mitjà, aquest canal intermediari, manipula l'accés a la informació, tergiversa aquesta informació. I el que arriba al receptor no és el que pretenia l'emissor. És un canal tòxic i és un canal intoxicador. I ara no sé d'on trec aquesta imatge que diré a continuació. Alerta, perquè és una mica dura. És tan gràfica que em va quedar gravada. I és que imaginem, no?, que tenim una copa de vi, gran reserva, imaginem aquesta copa de vi. Imaginem què passa si ficam aquesta copa de vi dins un poal de merda. Tindrem merda. Però si ficam una ditada de merda dins una copa de vi gran reserva, també tindrem merda. Què vull dir amb això? Que la feinada de periodistes, dels mitjans de comunicació, la feinada dels polítics, de tothom que té una veu pública, queda emmerdada si aquesta veu es dona en segons quins àmbits i en segons quins canals. I crec que haurien de reivindicar la font original, en tots els casos, i com es cercar altres vies intermediàries, canals que facin de canals sense ingerències i que no ens vagin en contra, ni com a periodistes ni com a societat.
Doncs a veure, la reflexió. Ui, el Marc ha fet cara, com volem dir, ui, això avui és profund.
Jo, com a local player dels dijous, em toca advertir a la Júlia i al Roger que això és habitual. O sigui, la Llucia dispara amb bala cada vegada. I planteja, com és habitual, no? Unes qüestions d'una enorme profunditat. És a dir, al meu entendre, la qüestió que avui planteja la Dèria respon a un dels debats més complexes i a la vegada més importants i determinants del nostre futur com a individus i com a ciutadans de la propera dècada. I ho dic amb la mà al cor, amb el convenciment. És a dir, la vigència de segons quins drets, i em refereixo concretament als drets a la privacitat, al dret a la custòdia de les dades, és per mi el debat del segle XXI. Aquest debat es planteja d'una forma molt diferent. És a dir, mentre que la Unió Europea o la cultura, dintre de la cultura europea, s'ha considerat que la dada és consubstancial a la dignitat humana, aquesta crida que feia la Llucia, no? A la privacitat, jo no tinc per què rebre, jo no tinc per què ser objecte de manipulació, jo no sóc un consumidor, sóc un ciutadà, per tant, mentre que la visió europea tradicional la dada es considera consubstancial al dret a la dignitat, i així es positivitza, en les cartes de drets fonamentals, inclús a la nostra Constitució, l'article 18, la visió nord-americana, tot i que l'autor d'aquest tuit no és nord-americà, és d'origen rus, però la visió nord-americana és una visió molt més economicista. És a dir, la dada és un instrument lucratiu i, de fet, la quarta esmena de la Constitució nord-americana contempla la manipulació de les dades, com el dret, en aquest cas, a la privacitat, com un dret versus l'Estat, no? Que tu oposes a l'Estat. Però fixeu-vos que diferents són les dues aproximacions, l'aproximació europea i l'aproximació nord-americana. I el que està passant en aquest moment, aquests tuits i aquesta lluita, no és res més que la manifestació d'aquest xoc entre les dues cultures. Manifestació d'un xoc que és punyent, perquè Europa s'ha erigit com una potència normativa de protecció de la dignitat, de protecció de la dada, de protecció de l'individu, i Espanya, singularment, dintre d'aquesta potència que és la Unió Europea, és un dels països capdavanters en la protecció als menors, amb la maximització dels drets, en aquest cas, que reconeix la pròpia Constitució. Acabo. Crec que en aquest futur debat ens hem de posicionar. Crec que només hi ha una posició, no legítima, perquè totes ho són, però una posició correcta, que és el maximitzar l'antropocentrisme, és a dir, l'home, l'individu ha d'estar en el centre. La dada només és útil si contribueix a enriquir-lo, a fer-lo viure en una societat més democràtica, i ens hem de posicionar sense embats a favor d'aquesta protecció amb la legislació que la Unió Europea i singularment Espanya pretén impulsar.
I sorgeix aquí també una mica un debat sobre el concepte de llibertat, no? Aquests grans oligarques tecnològics sembla que ens volen retornar, igual que el seu amic Trump, aquest concepte de la llibertat com l'absència absoluta de qualsevol limitant, no la llibertat dels liberals que deien la meva llibertat acaba on comença la teva. Uh-huh. Per tant, justament amb el que dèiem, jo crec que les xarxes han de ser també un espai de regulació per la garantia de drets. En parlàvem ara, no?, sobre el tema de si alguna edat hi ha d'haver un límit per entrar o no a les xarxes socials. Doncs segurament amb la llei de la selva, diria jo, que veiem avui, on fins i tot hi ha intel·ligències artificials que despullen a persones sense el seu consentiment en imatges per veure les aberracions a les que hem arribat, doncs efectivament jo crec que s'ha de poder dir de sí, hi han d'haver regulacions, hi han d'haver límits per garantir que també en l'espai digital se'ns garanteixi el dret a una informació veraç, no?, a no ser manipulats, o fins i tot a la nostra intimitat.
Perdó per voler dir una cosa seriosa i una cosa banal. La seriosa, avui en parlàvem amb la ministra Cira Rego, que ahir va anar una mica més enllà del ministre i va dir que s'havia de prohibir del president, i va dir que s'havia de prohibir directament a la xarxa X, i ella ho exemplificava una mica amb el fet del carrer, no? És a dir, tu quan vas pel carrer tens llibertat, però el carrer està regulat d'una manera que les relacions entre nosaltres estan limitades per una sèrie de lleis, i això a les xarxes hauria de ser igual. És a dir, que Twitter hi hagi llibertat no vol dir que puguis despullar algú, que puguis dir qualsevol cosa, i crec que és el camí en el que hauríem d'anar, més enllà de qui siguin i de com siguin els seus propietaris, perquè també li preguntava l'Australi, deia, home, però per què X? Perquè sigui Elon Musk i no un altre en la que la regulació és exactament la mateixa i els problemes són exactament els mateixos, no? Vull dir que a vegades també ens hauríem de saber abstraure d'aquestes coses. La banal, Llucia Ramis fa 12 dies que va marxar d'X, és la fe de la conversa claríssimament, li va costar 78 dies desencatxar-se i en aquests 78 dies no va parar ni un de sol de piular i ara viu a Blue Sky, que és un lloc on viu la gent guai, on viu la gent
que... No és la gent guai, és el
poble.
És aquest big gran reserva que ningú tasta, però que tothom diu que és boníssim, amb aquella cara de, que guai, estem a Blue Sky. Fins aquí la cosa banal.
No, me'n vaig anar fa més d'un any, exacte, fa més d'un any, me va costar una mica anar-me'n d'X, però és vera que vist molt més relaxada i molt més feliç, això també t'ho dic. Blue Sky és com tornar al poble després d'haver estat a la ciutat, que és X. No, però ho dic seriosament, que jo crec que hauríem de començar a plantejar-nos, com a mitjans de comunicació, de veritat, és una cosa, jo crec que és un debat que hem de fer.
Puc aportar al 3CAT, a la corporació, hi va haver aquest debat. És a dir, en el moment en què hi va haver tota aquesta onada de gent que va anunciar que deixava X, que deixava Twitter, i ho van fer molts mitjans de comunicació, al 3CAT hi va haver aquest debat. Hi havia alguns que eren partidaris d'escolta'm, a X només hi ha que desinformació, només hi ha que fils escombraries, per tant, no hi hem de ser, i en canvi n'hi havia uns altres que deien no, és que nosaltres com a mitjà públic en català no podem abandonar qualsevol espai, qualsevol, fins i tot una escombraria, diguem-ne.
Tot i que m'estargivessin...
Ja, però és que el raonament era, si no hi som, un altre ocuparà el nostre espai. Per tant, jo et dic els arguments que hi va haver, i d'aquest debat intern que es va produir, es va decidir mantenir-nos a X, i també ara segurament entrarem a TikTok, etcètera, etcètera. Tot això, hi ha aquest debat, sempre amb l'afegit de, escolta'm, i anem monitoritzant, i si veiem que en algun moment el rendiment que en traiem és negatiu, doncs a marxar sempre hi som a temps. Si marxem abans d'hora, entre cometes, el que fas és deixar el camp lliure perquè tota la desinformació campi sense que ningú no hi posi el contrapunt, diguem-ne. No sé si encertada o equivocada, però aquesta és la decisió que es va produir al si de la corporació, al si del 3CAT, en el moment en què hi va haver aquest debat sobre si havien de marxar o no. I també una altra cosa que has dit sobre les contradiccions, diguem-ne, té un punt de gràcia que quan ahir Telegram envia aquest missatge multitudinari en contra de Pedro Sánchez, la resposta de Pedro Sánchez arribi a través d'X.
Clar, però això ho deia. Això ho deia mateix.
A través d'una altra plataforma.
Ho dic per això, per tota la gent que té veu pública, inclòs Pedro Sánchez, inclòs el ministro Puente, etcètera. No? És a dir, totes aquestes persones que tant diuen que les xarxes són tòxiques, són els primers que haurien de sortir-ne, no? I no ho fan.
Però hi ha una cosa també important, que ens hem d'educar una mica en com fer servir les xarxes. Tu a X tens l'opció d'anar a buscar la merda, que és la pestanya per a tu, que és l'algoritme treballant com quan vas a la televisió i decideixes mirar les escombraries, i tens la pantalla de la gent que aquí segueixes. Quan tu vas a la gent que aquí segueixes i dius vull veure els més recents, allò és el que tu segueixes. Potser
si
un
veus porqueria és culpa teva.
Exactament, si veus porqueria és culpa teva. Llavors també ens hem d'aprendre una mica com funcionen les xarxes. Que des de que Elon Musk té X, X és un autèntic pou de porqueria, sí, però dins el pou de porqueria hi ha un gotet d'aigua neta que tu pots veure si tu ho desitges. Ara, no ens enganyem, la merda també ens agrada, i perdó per seguir amb aquesta metàfora que ha començat Llucia Ramis, que quedi clar.
Molt bé, doncs escolta, és debat, eh? És debat en els últims mesos, ara mateix, i segur que en els pròxims mesos també, eh? Perquè la mesura està anunciada, però ja es veu que això seguirà durant una època força, força important. Llucia, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, que vagi amb una parrada.
Passen 4 minuts d'un quart de 4, fem una pausa i de seguida més temes.
Catalunya migdia.
Del 9 al 11 de febrer, Girona torna a ser el punt de trobada de la gastronomia. Arriba el Fòrum Gastronòmic Girona.
3 dies per descobrir tendències en professionals de referència i connectar més de 150 empreses del sector.
Una cita pensada per tothom qui viu i treballa a la gastronomia. Del 9 al 11 de febrer, al Palau de Fires de Girona.
Més informació a fòrumgirona.com.
El 13 de febrer és el gran dia per tots els que estimem la ràdio. Per això, durant 9 anys, hem celebrat el Dia Mundial de la Ràdio venint amb tu.
Ens has obert les portes de casa, del teu negoci...
Jo crec que és aquí.
Sí, sí.
Aquest any també vindrem amb tu, però serà diferent.
celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio arreu del país.
Tàrrega, Girona, el Vendrell, Torelló, Tarragona, la Seu d'Urgell,
de nord a sud,
d'Atena, l'Hospitalet de Llobregat, Móra la Nova, Olius, Barcelona.
I serem tots els de la Ràdio Nacional de Catalunya, repartits durant tot el dia.
Catalunya Ràdio, Catalunya Música, ICAT, 3CAT Info.
I a les 7 del vespre ens trobarem a la gran festa final, a Manresa.
El 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Catalunya Migdia.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Antonio Carmona, portaveu de Renfe.
Ara mateix els trens estan circulant.
Sí, val. Però pot garantir que això passarà així durant tot el matí?
Ara el nou director de Rodalies, Òscar Playà.
El manteniment de la infraestructura i dels trens ha de ser l'objectiu principal.
Carme Elias, has entrat amb una energia aquí a l'estudi fantàstica, eh?
Tinc una cosa que m'ajuda molt a estar bé, que és, he fet la vida que m'hauria agradat fer. A mi em dona molta tranquil·litat.
La Cinteta l'altre dia em va acabar dient en aquest programa, per mi ets com un fill. Per mi sobrepassa un programa d'entreteniment, una feina, ho sobrepassa tot.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 6 minuts d'un quart de 4 de la tarda, de seguida anirem a l'embolic de Rodalies, però em resisteixo a tenir marmolins a la taula i no anar per l'altre tema del dia, i és la sorpresa que hem tingut aquest matí amb els casos judicials al voltant de Carles Puigdemont. La justícia europea ha donat la raó a l'expresident i ha anul·lat la decisió de l'Europarlament de retirar-li la immunitat, una decisió que va prendre fa pràcticament 5 anys. Els magistrats han fet una sentència molt clara en què consideren que la decisió de l'Eurocambra va ser parcial i es basen en qui va decidir aixecar-li la immunitat. Era un diputat del mateix grup parlamentari que Vox, que justament feia d'acusació en el judici del procés. La sentència no té ara efectes pràctics immediats, perquè tant Puigdemont com Clara Ponsatí ja no són eurodiputats i Toni Comín no pot exercir perquè l'obliguen a recollir l'acte de diputat a territori espanyol. La defensa de l'expresident ho celebra com una victòria clara a les portes que el Tribunal de Justícia de la Unió sentenciï sobre un altre tema clau, que és l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i companyia. Insisteixo que em resisteixo a tenir aquí Marc Molins com a advocat i que hi posi una mica de llum, perquè això ha anat per sorpresa, perquè normalment el que diu no s'esperava aquesta decisió.
No, de fet ja havia passat els sedars del Tribunal General, havia acceptat la validesa d'aquesta decisió i ha sigut el Tribunal de Justícia, el TJUE, qui finalment ha esmenat la plana al Tribunal General i ha considerat que s'ha trencat el dret a un procés equitatiu, previst a l'article 47 del Tractat de la Unió, però en tot cas, en definitiva, això. És a dir, que considera que, com sigui que no garanteix la imparcialitat el funcionari que va tramitar, o el parlamentari que va tramitar aquesta denegació del suplicatori, perdó, aquesta acceptació del suplicatori, és a dir, que es posi a disposició de la justícia, com sigui que té aquesta adscripció a un grup polític que està directament involucrat amb el conflicte o amb la situació, no garanteix la imparcialitat. Em sembla curiós, em sembla interessant, perquè aquesta sentència es fa ressò d'una doctrina que és molt característica i que és originària del Tribunal de Justícia. Aquesta doctrina ens diu el següent. Diu, el dret a la imparcialitat no només té una dimensió, és a dir, hi ha una primera dimensió que seria la que nosaltres anomenem la dimensió subjectiva, és que la persona que pren la decisió tingui una situació de distància, no hi hagin símptomes clars de parcialitat, que hi hagi una equidistància respecte al conflicte. Ens diu el TJUE, no és només que sigui la persona de torn l'encarregada de resoldre imparcial. El TJUE afegeix una segona dimensió. Diu, a més, és innegociable que verifiqui l'aparença d'imparcialitat. És a dir, que cap ciutadà mínimament sensat pugui tenir el dubte de que aquella decisió pugui tenir un biaix. És el dubte, és l'aparença, és lo del César i la mujer del César, no? I amb això el Tribunal de Justícia de la Unió ha sigut obstinat. Hi ha un cos de jurisprudència molt eloqüent en aquest sentit. I és el que aplica. El que ens diu és, miri, des del moment en el que qui s'encarrega de prendre aquesta decisió que té per objecte retirar una garantia, no? En aquest cas la immunitat parlamentària. Des del moment en què qui pren aquesta decisió té una adscripció política inequívoca a favor de retirar-li la decisió, des del moment en què, per tant, no es pot garantir aquesta aparença, per més imparcial que m'asseguri el funcionari que ha sigut, per més ben motivada que estigui la resolució, des del moment en què l'aparença no és coherent amb aquesta, amb la imparcialitat, jo no puc passar, els sedàs del procés equitatiu i, per tant, revoca la decisió i torna la situació al punt inicial, per més, i acabo, que no té una eficàcia pràctica aquesta sentència, perquè, com bé deies, a l'haver perdut la condició de parlamentaris i, en el cas de Comín, no haver recollit l'acta pels motius que la Junta Electoral Central li va imposar en el seu moment, doncs no té una veritable eficàcia.
No té eficàcia, és evident, és a dir, Carles Puigdemont ja no és eurodiputat i, per tant, encara que ara s'hagi reconegut que no se li van respectar els seus drets, no tindrà un ressarciment, podríem dir, però sí que és una victòria, sobretot simbòlica i també, òbviament, moral, entre cometes. Ja sabem que les victòries morals tenen la importància que tenen, però, en tot cas, clar, no deixen de donar-li la raó en una... en un fet en el que ell ha estat molt, molt insistent.
Que, per desgràcia, les victòries europees polítiques sovint arriben quan ja són victòries morals i no victòries pràctiques, però això és un altre debat. I ho és especialment perquè en el moment del procés sempre es deia això Europa ho arreglarà, no? Hi havia aquesta esperança i després van arribar a Europa i no hi havia gaire cosa a arreglar, sobretot després d'aquestes decisions. Per tant, segurament estem davant de la primera sentència amb una certa lògica, perquè al final si el senyor eurodiputat búlgar és del mateix partit que Vox, que és el partit que està d'acusació, que estava d'acusació particular al...
Utilitzant un compte de Twitter no se podia saber, que la decisió seria aquesta. No?
Exacte, vaja, per una vegada ja impera una lògica. No, i tampoc és la victòria important, diguem, la victòria important serà la que arribi, si és que és una victòria amb l'amnistia. Uh-huh. No sé, i li pregunto al Marc, més enllà que no hi hagi cap... que no tingui res a veure amb el cas de Toni Comín, que és una decisió de la Junta Electoral Central, creus que la sentència d'avui el pot ajudar a argumentar en quant a aquesta aparença de neutralitat, que digui, ostres, aquesta aparença de neutralitat que em demanaven aquí tampoc es pot garantir en els casos de la Junta Electoral Central, més enllà que després li puguin donar la raó, no? Però creus que hi ha alguna escletxa que ell pugui veure per on jugar-hi?
Sí, em sembla una reflexió molt atinada. Efectivament, El sentit últim d'aquesta sentència és posar de manifest el col·lapse d'una decisió administrativa o d'una decisió, en aquest cas, amb eficàcia jurisdiccional, no? O parlamentària. I és la presumpció de parcialitat. És que és molt greu, no? El que està dient el TJUE és, miri, vostè no va ser capaç de garantir el prius lògic d'una decisió, que és la imparcialitat de l'òrgan decisor. Per tant, com a argument, aquest precedent com a argument efectivament és potent. Tot i que, insisteixo, com bé deies, Roger, el problema de Comín puntual està en la Junta Electoral Central, no? I les conseqüències de les discrepàncies, doncs, fins que arribin a tenir repercussió...
Sí, és un òrgan judicial, és un òrgan polític, és
efectivament,
diferent.
Efectivament, però sí, és un argument molt important, és un argument important i que a més s'aboca o es planteja, se li dona publicitat en el moment en el que hi ha sobre la taula probablement el més important de tots, no? Que és que prosperi o no, espero que sí, la llei de l'amnistia.
Júlia?
No, i la imparcialitat de la justícia és una base del sistema de l'estat de dret i, per tant, també de la democràcia. Així que, en aquest sentit, és una bona notícia veure com doncs, tenim sentències per part de la justícia europea que són absolutament estrictes en el sentit aquest que molt bé ens explicava el Marc, no? De que no és només que es pugui provar la imparcialitat, sinó que, a més, no hi ha d'haver ombra de dubte sobre la imparcialitat des del moment zero de la persona que jutja o, en aquest sentit, doncs, que era ponent del suplicatori. Així que, bé, tant de bo tinguem tantes garanties sempre.
A les pròximes hores podrem sentir les reaccions de Carles Puigdemont i de Toni Comín. Carles Puigdemont ha anunciat una compareixença aquesta tarda a les 6. Podrem sentir, per tant, quina és la seva reacció i Toni Comín demà el podrem sentir.
Al matí de
Catalunya, Ràdio.
Gràcies per la falta.
Podrem sentir a Toni Comín i a Carles Puigdemont en aquesta reacció, aquesta notícia, que és important, aquest fet que els hi hagin donat la raó, més enllà que, com dèiem, no té efectes pràctics perquè cap dels dos ara mateix no és europarlamentari, per raons diferents, però ara mateix no ho són, però en tot cas sí que és evident que els hi han donat la raó en un fet en el qual ells estaven insistint i ara queda demostrat que amb tota la raó del món des de ja fa mesos. Falta un minut per arribar a 2:15, fem una pausa i entrem en Rodalies, que avui tornem a tenir novetats i també incerteses, per variar.
Catalunya migdia. Oh, Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dijous a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Corte Inglés. Una selecció de productes de les marques Coachell, Woman al Corte Inglés, Kids al Corte Inglés i Joe and Mr. Joe amb un 70% de descompte. Són així les ofertes límit. Tan sols fins al 8 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
Elena Gadel, Estrella Morente i Pilar Eire a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant gairebé 2 minuts de 2:15 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb en Maiol Roger, el Marc Molins i la Júlia Miralles. Hem comentat aquesta decisió del TJUE, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sobre Carles Puigdemont, però ja sabeu que fa dies que estem pendents de la situació ferroviària a Catalunya. La novetat que tenim avui és que la Generalitat mantindrà la gratuïtat de Rodalies fins que el servei de trens no torni a la normalitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat avui al Parlament de Catalunya que s'allarga la mesura que estava prevista per aquest mes de febrer i ara estarà en vigor mentre no s'arreglin els punts més crítics de la xarxa. A més, el govern manté que l'AP7 es podrà reobrir del tot a partir de dilluns. I, a més, sembla que demà es podria reobrir, ni que sigui parcialment, el túnel de Rubí, que és aquest túnel del qual n'estem parlant tant els últims dies i que és clau per, en aquest cas, les mercaderies. A més, després de la compareixença al Parlament, la consellera ha afirmat que es reprèn la R1 entre Maçanet i Blanes i que hi haurà trens a l'R4 entre Terrassa i Manresa. Per tant, diríem que a partir de demà començarà a haver-hi una mica més de normalitat. Tot i que això de la gratuïtat fins que no torni la normalitat, què s'entén per normalitat? Perquè el que hi havia abans de l'accident de Gelida i tot plegat, molt normal, molt normal, o sigui, ja ens hi havíem acostumat, però funcionar, funcionar, no acaben de funcionar, Rodalies, que cada dia havíeu de fer programes especials al matí de Catalunya Ràdio, a primera hora.
Sí, i bueno, anava a dir que duri no, perquè és una desgràcia,
no,
però
vull dir
que... és que, clar, ha dit normalitat. La normalitat són els retards, són, per tant, aquí hauríem de veure fins on dura la gratuïtat. I no tornaré a fer servir la Llucia, la metàfora de la Llucia Ramis, però que et donin gratuïtament segons què... tampoc ve de gust. Hi ha una sensació amb aquesta crisi que és com que és veritat que la xarxa ferroviària anava molt malament, no? I què ens deien? No, és que durant anys no s'ha invertit i el que està passant ara és que hi ha, recordo el ministre Òscar Puente dient el màxim d'obres possible a la vegada i això tensiona molt el servei i per això encara va pitjor del que ja anava. Clar, el que hem vist arran d'un accident que podia haver no estat res i que segurament si no hagués... si no hi hagués hagut l'accident previ de Damuth molt més greu, segurament ni hi hagués tingut les conseqüències que ha tingut, és que la xarxa és extremadament més insegura del que pensàvem. I a més cada dia van com afegint punts, no? Hi ha aquesta trentena de punts urgents.
Ahir 600, clar, 650.
O sigui, fins ara deia, no, hi ha una trentena de punts que són urgents d'actuar. I ahir et diu a DIF que són 650. I dius, ostres, com a usuari de la línia Vilanova-Barcelona, aquells ponts que vas veient, dius, home, per aquí fins ara anàvem tranquils, i així vas davant del mar, doncs...
Les imatges que vam veure ahir, a través de TV3, amb el dron,
increïbles,
d'alguns dels túnels que travessen el Garraf, posen els pèls de punta, tenint en compte que per allà hi passen milers de persones cada dia, i que és una infraestructura que té 150 anys i que en alguns punts sembla que no l'han tocat en 150 anys, i penses, mare meva, no passen més desgràcies, mira, perquè Déu no vol, perquè realment l'estat de la xarxa ja ho sabíem i més o menys ho anàvem explicant, però ahir aquesta imatge de dron d'aquella línia posava els pèls de punta.
I això és cert que s'ha dit molt, eh? Però ho hem de seguir dient. És a dir, en aquest país, Rodalies no funciona com funciona perquè sí, per mala sort. Diríem, hi ha hagut una decisió deliberada de prioritzar les inversions durant dècades, no? Perquè veiem, per exemple, això que Espanya, doncs sí, ho hem dit, però ho hem de seguir dient, l'alta velocitat és la primera xarxa més desenvolupada d'alta velocitat de tota la Unió Europea, la segona del món. Per tant, el tren que fa servir milers de persones, de fet, 400.000, més de 400.000 persones de catalans i catalanes, es quedaven cada dia sense arribar a la feina, a veure la família, a casa, a la universitat, quan no funcionava Rodalies. Tota aquesta gent no ha estat prioritat davant, doncs, de desenvolupar segurament l'alta velocitat pel turisme, en segon lloc pels negocis. Diríem, clama al cel, no?, la situació que ara, doncs, una mica tothom està dient que no pot ser que continuï.
Un dels grans magistrats que ha tingut aquest país al Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, que a més va morir assassinat a mans d'ETA, té una sentència que raona sobre les dilacions indegudes, sobre els retards en l'administració de justícia. I en aquesta sentència té una frase que m'agradaria destacar i que al meu entendre és eloqüent i molt pertinent, no?, al debat que tenim. Ell diu, normal, és lo ajustado a la norma y no lo contrario, aunque sea lo más frecuente. Perquè li contesta, no, és normal que hi hagin retards en justícia i tal, i es fa aquesta pregunta, bueno, què és normal, no? I fa l'esforç amb la seva eloqüència, amb la seva brillantor dialèctica, de fer servir una frase que ho defineix. Normal és el que s'ajusta a la norma, i no lo contrari, encara que sigui lo més freqüent, i jo afegiria que ja ens haguem acostumat i que ho haguem normalitzat, no? I és aquesta és la qüestió, és a dir, evidentment estem en un pic de tensió dialèctica, argumental, vital, perquè la situació en aquests moments és d'absolut caos, però el que crec que el debat de fons és el de què vol dir aquest retorn a la normalitat, perquè la normalitat no pot voler dir recuperar aquella situació immediatament anterior a la que ens trobem en aquests moments. La normalitat hauria de ser que els trens arriben a una hora i que et deixen a l'hora prevista en el lloc de destí, no? Tot el que no representi aquesta situació és potencialment anormal. Endavant, Mallorca.
No, jo ara fa uns anys que no agafo el tren regularment, diguem-ne, per anar a treballar, però és que jo no recordo quan l'agafava sent estudiant universitari ja fa uns quants anys que fos un servei fiable, que tu sabies a quina hora sorties i a quina hora arribaves, perquè un de cada 3 dies, un de cada 4 dies hi havia un retard, hi havia un problema, hi havia un incident. Hi ha una dada, avui ha sortit una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió sobre la percepció del govern i dels serveis públics que parla de Rodalies. L'enquesta es va fer abans de tot aquest caos.
El desembre.
I la nota que li donen a Rodalies és un 4,7. Però la nota que li donen als usuaris de Rodalies que el fan servir per anar a treballar o a la feina, és a dir, els que el fan servir cada dia, és un 3,3. A Ferrocarrils de la Generalitat la nota és un 8. I a la majoria de un 8 entre els que la fan servir per treballar i estudiar, que són els que la fan servir realment. Rodalies, si tu hi vas un dissabte a la tarda i va bé el tren, és un servei meravellós. Vull dir que crec que els usuaris ja fa molt de temps que ho saben, i és veritat que hi ha un cert conformisme en el sentit que són d'aquelles coses que és com la gran nota que vull, que no provoca un incendi un dia. Ara ja el comença a provocar. Però d'aquí a que es pugui solucionar perquè sigui un servei fiable, poden passar segles.
I quantes circumstàncies depenen d'aquest servei, no? Perquè parlem molt també de la vivenda, però és que probablement, en alguna mesura, el desllorigar el problema greu que tenim amb la vivenda pugui venir donat de la mà d'una infraestructura funcional i operativa. És a dir, jo em podria plantejar viure a una certa distància si tingués la garantia que cada dia a les 8:54 puc posar el peu a l'andana de no sé quina estació, no? Amb garanties de recurrència, etc. Per tant, ja sé que és obvi, però no per obvi ho deixaré de repetir, és que d'un servei com aquest, depèn la vertebració social d'aquest país.
Totalment, i a més, abans no citava jo les inversions, que ara diuen també, no, bé, és un problema d'anys, diríem, portarà 5, 10 anys millorar el servei, però és que no és només això, com deia el Maiol, hi ha una qüestió gairebé, jo diria, de maltractament de l'usuari, és a dir, aquests trens que desapareixen, la manca d'informació, aquests dies amb el mal funcionament encara més, no? Gent que diu, fins i tot el servei alternatiu, no sé si passa, no sé quina hora passa, tot això es podria resoldre segurament en el curt termini, sobretot amb voluntat política.
Si alguna cosa ha tingut aquesta crisi ferroviària és per fer veure al gran públic un altre problema que segur que els empresaris tenien molt clar, però que els usuaris de Rodalies eren molt conscients de la situació de les Rodalies, però no del transport de mercaderies per tren. En tot el desgavell, i especialment el tancament d'aquest túnel de Rubí, del qual fa dies que en parlem, avui s'ha anunciat, per cert, la reobertura parcial per demà, ha creat dificultats a les empreses. La Cambra de Comerç avisa que no es pot tornar a repetir aquesta situació. Per això demanen que es multipliqui per dos la inversió feta en els últims 5 anys a Rodalies i destinar-hi 1.000 milions d'euros anuals, segons la Cambra de Comerç. Saludem el Joan Amorós, que és el president de Fermet. Senyor Amorós, bona tarda.
Bona tarda.
Fermet és l'associació que impulsa el gran eix ferroviari de mercaderies que doni el sud amb el nord d'Europa perquè les empreses siguin més competitives. Primer, li dona credibilitat a aquest anunci que demà aquest túnel de Rubí sembla que podrà funcionar ni que sigui parcialment? És veritat que s'havia anunciat per avui, avui no s'ha reobert, ara ens diuen que demà. Demà reobrirà? Sí.
Doncs escolti, jo no crec que ho sàpiga ningú, només ho saben els que ho estan fent les obres de reparació. Però ahir que vaig estar parlant amb el gerent de la línia Figueres-Perpinyà, que és per on passen els trens, no?, d'ample internacional, també li havien dit que, encara que amb limitacions, avui s'obriria. Mm. Ara sembla que diuen que demà, a veure si tenim sort, perquè, esclar, això és una pèrdua importantíssima per les empreses, eh? O sigui, ja la gent té poca confiança en el tren, però ara amb això encara baixarà més, perquè és evident que el camió et dona un servei molt millor, molt més flexible, i pots treballar just in time, cosa com els trens, doncs, tal com funcionen, no hi ha qui ho arregli, això, i esclar, doncs ens cal unes garanties. Jo no comprenc com, per exemple, en una situació d'aquesta, el límit, que caixa una situació com aquell que diu de guerra o de conflicte, doncs no feia uns quants convois, ben acompollats i ben protegits a davant i darrere, i els feien passar pel túnel des de Barcelona i arribar al port, m'entens? O sigui, a la nit, a algun moment determinat, no ho sé. Però vull dir que...
Bueno, vol dir utilitzar la línia de passatgers, utilitzar-la de manera extraordinària durant aquesta situació, i a unes hores en què no afectin a les Rodalies, i utilitzar-les per poder fer algun convoi de mercaderies.
Sí, passar dos quarts de tres de la matinada, jo no ho sé, no? Vull dir... I passar tots els trens com aquells que diu enganxats, m'entens? Amb el motor al davant, vigilant. No ho sé, però vull dir que suposo que potser això s'hagués pogut fer, però la veritat és que l'impacte és molt fort, perquè de la mateixa manera que hi ha aquest problema cap al nord, tenim el problema cap al sud. Vull dir, això de Gelida encara no s'ha reobert, i llavors els trens han de passar per aquests suposos túnels, que comentàveu, del Garraf, i els trens els van passar a pas de Tortuga i només els deixen passar des de les 12 fins a 4:45, quan es gira la matinada. Clar, són 30 trens que hi ha, bàsicament, normalment, de la zona de Barcelona que van cap al resta de la península, no? I bueno, no arriben a passar tots, m'entens? Vull dir, i llavors tenim embussos al port, tenim busos a tot arreu, i la Llagosta, que és una terminal que està a mig fer, no està més tan bussada, perquè, esclar, hi ha alguns trens d'aquests d'ampli que arriben allà i en camió, si és una cosa urgent, la porten cap al port, però, esclar, en aquesta situació no es pot anar. I això és la deixadesa de, com deia algú dels tertulians, no de fa 10 anys, no, de fa 50 anys. Vull dir, perquè si tu mires quina xarxa hi havia fa 100 anys de la Regió Motivada de Barcelona, hi ha la mateixa ara, O sigui, només van fer el bypass del Tibidabo per evitar el trànsit dels residus nuclears de Vandellòs cap a França, i després la connexió amb la T2. No han fotut res més en tots aquests anys, en 100 anys, no? Mm. Les comparacions sempre són odioses, però compareu el que han fet a Madrid, no? Quan la població fa 100 anys era de la Regió Metropolitana de Barcelona 1,4 milions, i ara estem fregant el 6, no? I us escolta, tu, aquest 4 vegades que ha crescut la població, Escolta, això és que...
Clar, és que
no
els que,
es pot tolerar, això.
Els que no estem familiaritzats amb el transport de mercaderies ens sembla al·lucinant que tot plegat pugui dependre d'un túnel que, quan veus les imatges, aquest de Rubí, és que és un túnel de fa 100 anys o 150, i que es veu rònec, i que, a més, sabem que quan es va remodelar l'any 2017 ja hi va haver una esquerda, i que ja es va anunciar des de DIF que això calia refer-lo, i que no s'ha refet, i que tot el trànsit de mercaderies depengui d'un túnel com aquell, ens sembla tot com molt precari.
Aquest túnel no és de fa 150 anys, eh? Aquest túnel és relativament recent de quan van fer el bypass aquest, no?
Des de l'any 80, sí, sí.
Però aquí tenim un problema gravíssim que jo l'altre dia vaig dir que això encara pitjorarà, perquè no es poden fer passar trens de mercaderies per línies de rodalies, senyors, no es pot fer, no es pot fer. I ara el corredor mediterrani, el poc que està fent el corredor mediterrani, preveu entrar els trens de mercaderies per la línia de Martorell a Castellbisbal i tal, que ja hi passen 170 trens de passatgers, que n'hi podrien passar més si funcionés millor, i a més n'hi ha 30 de mercaderies, com he dit abans, i si només que creixi una mica el trànsit, perquè ara a l'estat espanyol estem entre un 3 i un 4% del transport terrestre de mercaderies, el ferrocarril, però la Comissió Europea diu que és el 30, però bé, suposem que passi el que diu el govern espanyol, que intentaran que per l'any 30 tingui el 10. Aquests 30 trens arribaran al centenar. El centenar més el 170 no hi caben. I com que aquestes obres s'han de fer i planificar amb temps, perquè com a mínim has de fer una doblar la línia, com a mínim, des de l'enllaç de la SEAT, passat, diguéssim, Martorell, fins a Castellbisbal, que pugui anar llavors amb la línia de mercaderies cap al port i també cap al nord, doncs, esclar, si no es duplica aquesta línia, perquè han fet, sí, han fet, podria, no, és que han fet aquí una via d'apartat de 1.800 metres, bueno, per això no farem res, perquè, vull dir, aparcaran els trens de mercaderies i què? Vull dir, no, no és de rebut, això. Penseu una cosa, Hem fet un estudi que ha analitzat tota Europa, tot el trànsit d'Europa, Un estudi de 45.000 hores amb 24 experts de tota Europa. El hub logístic més important d'Europa és el Ruhr. I el segon, gairebé ex aequo en Milà, és Barcelona-Tarragona, No se'l pot tractar així, és un hub logístic d'aquesta categoria. No se'l pot tractar així. Mm. Perquè després les indústries, doncs, això ho paguen. I hem de canviar totalment la manera de funcionar els trens. Nosaltres hem previst un pla molt potent, amb tota una sèrie de gent important, per posar els trens d'una altra manera, de mercaderies, perquè, si no, la gent acabarà abandonant. Miri, quan vam crear Fermet, el tren a Europa tenia el 18%, ara té el 16,9. I si pregunto a la Comissió Europea, escolti, i vostès què tenen previst fer? No ho saben. Nosaltres, afortunadament, tenim una proposta molt potent, que ja tenim convençuts els transportistes per carretera de tot el món i tot arreu, a veure si podem ir a implantar, això ja ho veurem. Però, esclar, per implantar això necessitem assegurança que els gàlibs de càrrega del corredor mediterrani siguin els adequats. Cosa que els hem demanat 50 vegades i encara és l'hora que ens han de contestar. Mm. En canvi, estan treballant per arreglar els gàlibs de càrrega de la línia Algeciras Madrid-Tarragona. Dius, home, però si resulta que el corredor mediterrani hi ha de 12 a 14.000 camions al dia i, en canvi, per Andalusia n'hi ha 8 o 9.000, home, potser hauria de passar per aquí, no? Vull dir, és que és una cosa que no, tu, ja no saps què has de fer, Vull dir, mira, anar impulsant i mirar de què, a través de projectes europeus, això es vagi resolent.
Ja es nota la indignació del Joan Amorós, perquè pràcticament amb dues preguntes i que se sap el tema de memòria, perquè a més, clar, s'està fent el poc que s'està fent de corredor mediterrani, a més s'està fent amb això del tercer fil, que tampoc no seria la millor solució.
Home, escolteu, mireu el corredor mediterrani, mireu bé, el triangle Madrid-València-Barcelona, si agafem aquest triangle, doncs, que és el triangle d'or, del ferrocarril, doncs fixeu-vos bé, la Madrid-València té, per anar a València hi ha dues línies, una de convencional i una d'alta velocitat, i que encara s'han d'afegir una altra tercera línia que passa per Almansa i tal, o sigui, tenim tres línies per anar a València des de Madrid, i encara s'ha d'afegir la que arriba a Alacant. Doncs Barcelona-Madrid també té dues línies, sempre la d'alta velocitat i la convencional. Ah, però Barcelona-València no. Tot el que s'està fent al corredor mediterrani s'està fent només amb una sola línia. Quan dic una línia, vull dir una línia de dues vies, Quan necessitaríem quatre vies. I això patarà. Jo ho estic dient des de sempre, però jo crec que els que manen, jo que tant se'ls fa que peti. Però és que no es pot aguantar, això. No es pot aguantar. I no comprenc com a bon empresarial no es queixa més, perquè això de tenir una línia única per anar a València, que hi hauran de passar, diuen trens d'alta velocitat, que no serà alta velocitat, serà molt menys, no? Trens de mercaderies, trens de llarga distància, de mitja distància, i a les rodalies de Barcelona i de València, aquí ha de posar-hi la fora de bateries de Sagunt. Ha de pujar-hi tots els rajolaires de la zona de Castelló. Tota la petroquímica de Tarragona, el port de Tarragona, el port de Castelló, el port de València. I després, quan arribaran aquí, tu, ja no hi cabran. No hi cabran. Jo ja estic pronosticat que obriran això. Molt bé, tindran plan internacional, però no han planificat res pels tràfics futurs, res. I, home, això és que no es pot admetre, això. Jo, que he estat un dels directius de Nissan en Europa i tot això, doncs, clar, nosaltres no ens podem refiar d'uns trens així, home, vull dir, això és claríssim. I s'ha de buscar solucions, i una solució claríssima és que les rodalies s'han de separar de les mercaderies, tu, això està clar.
Doncs queda clar. Senyor Joan Amorós, miri, l'acomiado amb una dada per l'optimisme. José Antonio Santano, que és el número 2 del Ministeri de Transports, confirma que el túnel de Rubí ja està obert per garantir el trànsit de mercaderies en l'accés al port, i diu, les obres continuaran, però les farem compatibles, diu, amb el pas de mercaderies. Per tant...
Ah, és que a mi em truca molta gent i jo els he dit, mira, jo què vols que et digui? Jo no mano sobre això. Entens? Vull dir, però... Bueno,
doncs sembla que ja ha passat un primer tren, per tant, sembla que, ni que sigui amb comptagotes o de manera parcial, però sembla que s'ha reobert aquest... Bé, sembla no, s'ha reobert aquest túnel de Rubí.
Molt bé.
Senyor Amorós, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Apa, adéu-siau.
President de Ferrmed, l'associació que impulsa un gran eix ferroviari de mercaderies i que ja heu detectat per les seves respostes que està empipant-no el següent. Però, clar, tot el que diu i que fa temps que des de Ferrmed i dels altres experts del transport, no només de ferroviari de persones, sinó també de mercaderies avisen, és que tots els problemes que hem tingut fins ara i que tampoc no es posen remei, perquè ja et dic, el corredor mediterrani, va lentíssim, no es construeix com s'hauria de construir, es pensa ja compaginant amb viatgers, amb passatgers, i a més amb aquest sistema del tercer fil, que és molt més barat, i per això es fa, però que en canvi ja t'avisen els experts que no és solució perquè tornen a quedar col·lapsat igual, perquè insisteixen que per la mateixa línia passin trens amb diferents ample de via, per tant...
I amb un element, és que ara parlàvem del túnel de Rubí, Ràdio Rubí, que és referència per parlar del túnel de Rubí i per altres coses, va publicar ahir que el túnel de Rubí té esquerdes des del moment de la seva construcció,
sí, sí.
Des de l'any 1981.
Sí, sí.
Llavors, clar, si el que es fa per solucionar les coses ja és problemàtic des del primer dia, doncs no sé on anirem a parar. Estem allà on estàvem, en aquest bucle de no hi ha inversions, les inversions no s'executen, es planifica malament i anar donant voltes.
Et posaré un negatiu, tot el suport a Ràdio Rubí i a l'Albert Soler.
No,
el seu dia, no ho dic perquè ahir al Catalunya Mitjà també vam explicar que hi havia una esquerda
però
des del 2017
dit,
i vam fer un
anís. Però tu has dit des de la reforma, llavors.
No, des del 2017 es va detectar una esquerda, se li va fer una mena d'anell de seguretat i tot i això... se li va detectar que continua eixamplant-se aquesta anella i des de l'any passat està aprovat un projecte per refer-lo, però no havien posat encara ni un duro. Ja està, des d'aquí, una salutació a l'Albert Soler,
director
de Ràdio
Soler,
de Ràdio Rubí, i òbviament tot el reconeixement pels companys de Ràdio Rubí.
Jo voldria només, espero saber-me explicar o fer-me entendre, és a dir, voldria enviar en la mesura de les meves escassíssimes possibilitats un missatge d'optimisme o de tranquil·litat, no? És a dir, que hi ha un problema greu, sistèmic, que en aquests moments ha donat una sintomatologia, ha donat una clínica acuciant i que això ha provocat problemes greus, és una obvietat que no està al meu abast qüestionar, no? Però que hi ha un punt positiu i és que s'ha visualitzat i que s'ha visualitzat la necessitat d'entrada de tenir un manteniment o de disposar d'un manteniment en coherència amb la taxa de creixement, perquè no pots créixer si a la vegada no et creix el paràmetre de manteniment, i que estem també visualitzant a la vegada en paral·lel aquest problema pel que fa a la logística, no? Perquè la logística és consubstancial en aquest cas al desenvolupament industrial, i per tant em sembla molt eloqüent aquesta dada que donava la persona que ha intervingut, no? Que compara els tamanys dels hubs logístics, i per tant tinguem paciència, encara més paciència, la normalitat, aquella normalitat desitjada segur que la trobarem, però que es trobarà, evidentment, de la mà de gestió, 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 pressupost, 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 execució, execució, execució.
Sí, efectivament parlem molt del transport ferroviari ara de passatgers, no?, per la pèssima situació que vivim, sobretot a Catalunya, però és veritat que el transport comercial per carretera és un problema immens, no només a nivell ecològic, evidentment, tant a Catalunya com a Espanya, sinó també a nivell de competitivitat empresarial i a nivell de comerç internacional. Si parles, per exemple, amb gent de ports, de València, d'Algeciras, un gran problema que tenen per la seva competitivitat internacional és les dificultats del transport ferroviari cap a França i, per tant, cap a la resta resta d'Europa. Per tant, en qualsevol cas, ha de ser una prioritat el tren pel transport de passatgers, perquè la gent arribi a la feina, arribi a casa cada dia, però també a nivell comercial i a nivell de desenvolupament econòmic sostenible.
És que estem parlant molt del tren perquè és la qüestió més urgent i notòria, però el col·lapse general de les infraestructures crec que ja estem arribant mica en mica. La P7 ja és una via gairebé impracticable, i no només per el desprendiment de l'altre dia. L'aeroport, no sé jo qui vingui a defensar l'ampliació, però diguem-ne que amb aquest model comercial tampoc li queda gaire, i mica en mica totes les infraestructures del país, que més o menys anàvem sobre segur, comencen a col·lapsar.
Aquesta sensació, que tot plegat estava tot tan agafat amb pinces, no sé si n'érem tan conscients.
Jo crec que no.
La sensació aquesta de que a la que creix una mica el trànsit perquè resulta que fan gratuït a l'autopista i llavors molts camions i molts altres cotxes que no anaven per l'autopista es posen al per l'autopista i llavors creix la sinistralitat, és un embús diari d'hores que molta gent perd mitja vida en embussos. Els trens, ja fa temps que estem explicant que el de Rodalies no funciona, ara descobrim que perquè un túnel té una esquerda s'atura tot el trànsit de mercaderies entre Europa i, de fet, bona part d'Espanya, perquè passen per Catalunya. La sensació que si cau un mur afecta a l'autopista i a les rodalies tota l'hora i que ningú no se'n fa responsable perquè aquell mur no se sap molt bé si és de carreteres o si és de DIF. Vull dir, aquesta sensació de que tot t'han agafat amb pinces, que la que passa qualsevol cosa tot s'ensorra, n'hem estat conscients de dramàtica. No?
Sempre fèiem broma, aquella broma, els dies que plou sembla que res funcioni. Ha plogut un parell de dies seguits i s'ha enfonsat el país, desgraciadament, en alguns casos, literalment.
Però clarament els governs han tingut segurament més presents unes infraestructures calces, no? Perquè l'aeroport de Barcelona es va ampliar fa anys, tenim aeroports infrautilitzats.
Sí, la diferència entre aeroport i Rodalies és ojalà Rodalies anés com l'aeroport de Barcelona, sens dubte.
No, o la porta que hi ha hagut per l'AVE, per l'alta velocitat, a nivell espanyol, fins i tot. És a dir, perquè a Rodalies de Catalunya, òbviament, tenim un problema endèmic i que, a més, ens afecta a tot plegat. Però si vas per la resta d'Espanya, sí, hi ha un abandonament de les xarxes de Rodalies i un potenciament de les xarxes d'alta velocitat, que, bàsicament, el que buscaven era concentrar gent, esforços, talent i també inversions a Madrid, perquè tot estava pensat de manera radial, per tal d'afavorir Madrid, que a més sí que tenen una xarxa de Rodalies que allà sí que s'ha estat, d'una banda, planificant i de l'altra executant, perquè aquest és el gran dèficit, i és que hi havia pressupostos i descobrim que això s'executa un 20%, un 30% del això, que està pressupostat.
Avui mateix han sortit les dades de DIF, que era un 50% d'aquest govern que sí que era el que
com
invertia.
Un gran què,
és el màxim dels últims anys, la meitat del que t'havien promès que invertirien en tu. O
sigui, és que estem molt focalitzats, em refereixo jo crec que a tots, culturalment, a aquest moment clau en les legislatures, que són els pressupostos, i en canvi hi ha poca fiscalització del que després és l'execució, no? És a dir, els pressupostos a mi sempre m'ha semblat un plantejament programàtic, voluntarista, però al final lo essencial és no em parli de quin és el pressupost, parlin de l'execució, perquè això és el que em permetrà després formar-me la voluntat en el moment de prendre decisions democràtiques, no? Tot plegat, no? Haurem d'anar posant fil a l'agulla, perquè si no, malament.
Sí, perquè anem tard. I insisteixo que la sensació estava ja molt arrelada en la pública, en els usuaris, deia el Maiol abans, els usuaris de Rodalies ja donaven un suspens al servei abans del caos de les últimes setmanes, perquè segons l'última enquesta del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió, l'any passat li van donar una puntuació del 4,2, l'any 2024 un 4,5, és a dir que del 24 al 25 ja havia perdut un 0,3 i encara no hi havia hagut l'embolic que tenim en aquest mes de gener. Els dos anys anteriors estava per sobre de 5, vull dir que la davallada és contínua en els últims 4 o 5 anys, i a més, el que és simptomàtic és que els més insatisfets amb el servei de Rodalies són els usuaris de Rodalies i els que tenen menys de 34 anys, que puntuen el servei per sota de 4, i sobretot els que es desplacen per feina o per estudis. Els més crítics són els votants de la CUP i els d'Aliança Catalana, només aproven el servei els votants del PP en primer lloc i després els del PSC, que curiosament són els dos partits que han tingut més responsabilitat a nivell estatal, que és de qui depèn el servei ferroviari, i que ara té un punt de gràcia de veure com es van tirant els plats els uns als altres quan aquí tothom ha tingut responsabilitats de govern en els últims 20, 30, 40 anys, que és quan sabem que no hi ha hagut la inversió necessària. Per tant, tot plegat surrealista. Veurem com va demà.
Doncs és que agafar Rodalies és com fer autostòpia. La gent va allà i quan arriba un tren intenta agafar-ho. Esperem que vagi el màxim bé que pot anar a Rodalies el dia d'avui.
I a veure si funciona.
I dilluns, que ve la vaga de maquinistes.
No, dilluns, dimarts i dimecres, i de moment reunions d'Òscar Puente amb els sindicats, a veure si arriben alguna mena d'acord per tal de desbloquejar la situació, però òbviament dilluns, dimarts i dimecres, amb la vaga afegida a tot l'embolic que tenim, no serà un bon dia per agafar Rodalies. I veurem si aquest túnel de Rubí reobert avui, de moment de manera parcial, si aguanta. perquè no seria la primera vegada que es reprèn algun servei i que després, al cap d'unes hores, sabem que no funciona. No haurem d'estar pendents demà, no haurem d'estar pendents des de primera hora al matí de Catalunya.
Ja està bé.
Molt bé. Ha anat bé amb els nous, Marc, o no?
Ens hem portat bé.
Sí, molt bé, molt bé. Cap dubte.
Podem tornar, si algun dia...
No sé, a veure què. Si us deixa un lloc o no. Hem de parlar amb el Ferran i la Lourdes, a veure si els deixen el lloc o no. Veurem. En tot cas, nosaltres ho deixem aquí, perquè queda un minut per arribar a les 4 de la tarda. Hem passat aquesta última hora amb la Júlia Miralles, el Marc Molins i el Maiol Roger. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima, cadascú en el seu dia. Ho deixem aquí. D'aquí a 50 segons saludem el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio o en els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem demà, a partir de les 2, en una nova edició del Catalunya Migdia. Per tant, fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.